Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia a tots i a totes. Tal com ja us varen anunciar, el programa del mes de juny va ser la darrera producció inèdita de la temporada. Avui us oferim només una selecció d'espais ja emesos. Recordarem alguna de les travessies que vam recórrer junts. Acabeu de passar un bon estiu. Que els vents us siguin favorables i us duguin a bon port. Ah, i si heu de fer la maleta, no oblideu de posar-hi un llibre. És un bon amic i una altra manera de continuar viatjant en el temps i l'espai. Com sempre, aquest espai no arribarà a vosaltres, no arribaria, sense la imprescindible col·laboració dels tècnics de Ràdio Falset. Avui està amb nosaltres Jordi Borja. Ens trobarem de nou. Fins aviat.
La Torre de Guaita.
Ens endinsem ara en Torre de Guaita, l'espai del programa que vol ser un punt de mira, una parada en el viatge i un port i un recer per al diàleg. En aquest espai ens aproparem amb una certa profunditat a algun moment històric a través de la conversa amb un convidat.
Gabriel Gràcia o Estruc Vidal són noms d'alguns dels jueus que vivien a Falset a l'edat mitja. Hi havia pagesos, metges i fins i tot venedors de clofoll com Abraham Samuel de Tolosa. N'eren molts més, una comunitat importantíssima als segles XIII, XIV i XV, com a poc es va demostrant. Avui, a Torre de Guaita, volem aprofundir en el Falset jueu. Volem saber alguna cosa més d'aquells avantpassats nostres dels quals gairebé no en queda ni rastre.
I parlarem del Falset jueu amb tot un expert, que de fet ja porta un temps investigant aquesta comunitat, el nostre poble, a l'edat mitja. Andreu Lascors, bon dia.
Bon dia.
Andreu Lascors té 44 anys i és veí de Reus. Pel que ens ocupa, és llicenciat en filologia hebrea i entre altres llibres n'ha escrit dos sobre l'aljama judia de Monzón i Puentes hacia Israel. Ha escrit desenes d'articles sobre el judaïsme català i ha pronunciat conferències a Israel, Turquia i França. Senyor Lascors, estan clars els orígens de la comunitat jueva a Falset?
De moment, si hem de parlar amb seriositat, hem de dir que no estan massa clars. Les hipòtesis inviten a pensar que el segle XIII, ben al començament del segle XIII, ja hi ha una comunitat important aquí a Falset, però només tenim indicis. La primera dada rellevant que tenim de moment és de l'any 1305, del segle XIV, quan se menciona un senyor Estruc de Tolosa que viu aquí a Falset. A veure, però tothom que ha treballat una mica sobre la comunitat jueva de Falset té clar que a partir de 1191, finals del segle XII, que hi ha la carta de població de Falset, és més que probable que, juntament amb els cristians, baixessin jueus a poblar Falset.
I se sap més o menys quin percentatge de la població de Falset representaven?
En els segles XIII i XIV el que sabem és que el percentatge era important, però tot és hipotètic. Nosaltres aquí, quan treballem sobre la comunitat jueva de Falset, tenim un greu problema, que ve de la Guerra Civil, justament. L'any 36 l'arxiu parroquial de Falset doncs, va desaparèixer i llavors se van perdre moltes dades molt importants per nosaltres. Llavors, ara, a l'investigar sobre la comunitat jueva de Falset, doncs has d'anar a buscar arxius de localitats properes i fins i tot buscar documents a Israel o on sigui, no? Però el problema que tenim nosaltres fonamental a l'hora de treballar la comunitat és això, aquesta destrucció de l'arxiu de Falset.
Uh-huh. I hi havia conflictes entre comunitats o no estan documentats tampoc?
Està bastant documentat la comunitat jueva de Falset, que era important i que abans m'ho he deixat, que al final, sí que se sap que a començaments del segle XV eren sobre un 20% de la població. No hi ha massa discussió. Tots els indicis es parlen d'un 20%, i sí que està documentat que s'arriba a aquest extrem al segle XV perquè hi ha un cert nivell de convivència envejable per a altres llocs, no? Aquí, per exemple, el 1348, l'infant Pere fa proclamar unes amenaces per qualsevol que intenti doncs, fer agressions als jueus de Falset. Això va passar a molt pocs llocs, i a molts llocs van morir molts, en canvi a Falset no. I després, per exemple, a 1391, que ja és quan venen totes les matances a la península, el que ens trobem és de que, per exemple, a Barcelona i a tot Catalunya doncs, moren moltíssim jueus i molts se bategen, i en canvi a Falset no hi ha cap dada. El fet de que no hi hagi cap dada i que sapiguin que Vals van ser atacats, que Reus van ser atacats, també ens invita a pensar que aquí a Falset doncs, també van tenir d'alguna manera menys problemes que d'altres llocs, el que justificaria aquesta població tan elevada al segle XV i que després fossin cridats a la disputa de Tortosa en ple segle XV, membres de la comunitat jueva de Falset.
Quan parlem d'un 20%, estem parlant d'una població comparat amb altres llocs molt més alta que altres ciutats.
Sí, sí. A veure, la veritat és que després del 1391 hi ha un abans i un després del 1391. El que ens passa és que abans del 1391 les comunitats jueves són una minoria i evidentment busquen l'ambient urbà. Als ambients rurals doncs, hi ha poques comunitats. Llavors, als ambients urbans pots trobar-te 3, 4, 5% de la població. Què succeeix després de 1391? Que ja les comunitats que han pogut aquí a Catalunya mantenir-se doncs, recullen sobretot totes aquestes famílies que han quedat en altres localitats que ha desaparegut el call i se refugien. I per tant, hi ha moltes localitats a Catalunya que al segle XV ens parlen de percentatges del 16, 17, 18, 20, 22% de població, que hauria sigut anormal si no hagués hagut les matances d'altres llocs. Però com que aquí a Falset la convivència sembla ser que va ser molt més positiva que altres llocs, doncs ens trobem amb dades d'aquest tipus, sobre el 20%.
Uh-huh. I els jueus de Falset, què feien? A què es dedicaven principalment?
Com a tot arreu, se dedicaven pràcticament a cobrir tots els segments econòmics que no cobrien els cristians i sobretot tot el tema de ferrers, sabaters, metges, peleters, prestamistes, artesans de tota mena, posseïen terres, també negociaven molt amb la part de l'Aragó, compraven productes, feien una mica d'importació de productes de l'Aragó i exportació, etcètera, etcètera. Cobrien aquells segments de tot Catalunya que els cristians no cobrien. Una part molt important, per exemple, perquè se n'adonem de que hi havia com unes professions pràcticament per jueus, és que els metges, la majoria dels metges, eren jueus. I moltes vegades els convents, quan, per exemple, un frare o una monja es posaven malalts, els metges que els atenien eren jueus. I d'això podem parlar. Quina és la causa de tot això?
Es podria dir doncs, que formaven com una mena de classe mitja urbana.
Exacte. Ells ocupen, són la classe mitja urbana que no ocupa la societat cristiana. Hi ha motius, hi ha diversos motius pel que passa això, no? Un dels motius és de que les societats jueves aquí a Catalunya i a tota Europa donen un gran pes a lo que és la formació. L'ensenyament era obligatori. Clar, si pensem que els falsetans de religió jueva anaven a escola, però els cristians no, i els musulmans tampoc, o si els musulmans de religió, els musulmans de falset, doncs anaven a una escola que no es diferencia molt de les actuals d'avui dia, que és repetir l'Alcorà, etc, etc, doncs l'únic col·lectiu de falset i altres localitats catalanes que realment estudia, que va a escola i que ha d'anar a escola obligatòriament, i podem parlar del tema, és el col·lectiu de nens jueus. Llavors, clar, saben llegir, saben escriure i tenen més facilitat per aprendre, per comunicar-se, si coneixes les llengües, doncs conforme la frontera va baixant pots negociar perquè coneixes l'àrab, cosa que no coneixen altres persones. És un tema de formació, ells tenen la formació i els hi permet ocupar aquest segment que tu m'acabes de comentar.
I sabem més coses de l'escola jueva de Falset?
De l'escola jueva de Falset, de moment no. Jo sempre parlo de moment, perquè sempre vas buscant i vas trobant coses, no? Però el que és evident és que, com totes les escoles jueves, tots els pares estaven obligats a portar els fills a l'escola. I si algun pare es negava, doncs automàticament se'l considerava un ignorant, se'l menystenia dintre de la sinagoga, no se li deixava llegir la Torà. Per tant, d'alguna manera, la persona més a la que més podia rebutjar la població de Falset jueva era si un pare se l'acudia la brillant idea de no deixar anar el seu fill a escola. O sigui, anaven a escola, no? I no és que només es fessin estudis religiosos, no és que... Evidentment, parlaven en català, això no hi ha cap mena de dubte, però clar, molts aprenien l'hebreu. I també, jo estic treballant molt sobre la dona jueva, hi havia moltes dones jueves aquí a Catalunya que també tenien formació, perquè els pares se'n preocupaven moltes vegades, quan no hi havia aquesta escola, de formar els seus fills. I contractaven, per exemple, el rabí perquè fes mestre particular dels seus fills a casa seva, fills i filles. Fins a l'extrem que a Catalunya hi havia fins i tot metgesses jueves, no és metge, després de passar els preceptius exàmens, etc, etc. Llavors, clar, cobreixen aquest segment que no pots cobrir si no tens formació.
Queda clar.
I què passa amb els jueus de Falset en el moment de l'expulsió de la península?
La majoria dels jueus de Falset el que fan és embarcar-se. També tenim notícies de que més d'una família ja se bateja, excepte el baptisme, i després la majoria s'embarquen i van cap a l'exili. Les dades que tenim d'aquest exili forçós ens indiquen que en primer lloc la majoria es van adreçar molts a Nàpols, a Itàlia. Després d'Itàlia molts van anar cap als Balcans perquè sota l'imperi otomà tenien unes condicions de vida molt més agradables que no, fins i tot, que no a Itàlia, no? I si seguíssim el rastre d'aquestes famílies, si el poguéssim seguir, després ja en parlarem del mort de Jaime Benavir, doncs segurament Itàlia i després ja l'imperi otomà.
A banda del cas del mort de Jaime Benavir, que en parlem després, explica'ns casos de jueus, noms i cognoms, que visquessin aquí a l'època, algun cas que t'hagi cridat, algun metge que tinguessin relacions amb l'Aleixar, sembla, segons tinc entès, o alguna cosa. Sí. És a dir, tot això arribem a la reconstrucció de famílies i de persones concretes.
Sí. A veure, se pot parlar, per exemple, de moltes famílies. A mi el que m'agrada és comentar els cognoms que tenien els jueus de Falset, perquè, per exemple, una persona de molts, el cognom Cap, el cognom Satorra, el cognom Cavaller, Salomó, Duran, Piera, que són ben propers nostres, no? I nosaltres tenim perfectament documentat de persones que es dediquen al préstec, a l'Aleixar, a altres llocs, ni famílies senceres que es dediquen. Després també tenim documents que es parlen concretament de persones de la comunitat que tenen molt bona relació amb la col·lectivitat cristiana, i es trobem casos curiosos com és el d'un noble que viu a Falset i que llavors quan casa la filla doncs diu, caram, doncs jo voldria que els meus amics jueus també gaudissin, no? I això m'ha aparegut en documents hebreus, no? M'agradaria que gaudissin de la festa, però clar, a la festa nostra no vindran, pels motius que siguin, no? I llavors maten un animal i el porten cap al call perquè se'l puguin menjar i ho puguin celebrar, no? I ve la discussió que el rabí de la comunitat de Falset diu, abans de menjar-nos aquest arrest hem de parlar a veure qui l'ha matat, com l'ha matat, si l'han portat els cristians, perquè clar, ja el tema del menjar pels jueus és molt, molt estricte, avui dia no, però llavors sí que ho era, si era ja casero o no. Hi ha una discussió, si el rabí autoritza que aquella carn que s'ha donat per poder celebrar tots, no? Tots plegats, cadascú al seu barri, una boda, doncs resulta si es pot menjar o no es pot menjar, no? I anècdotes d'aquestes doncs van sortint força anècdotes.
Molt bé. I bé, vostè que ha recorregut el casc antic de Falset, on estava situat exactament i quines restes en queden? Si és que en queden.
Sí, queden, a veure, amb això també la comunitat de Falset és afortunada també, perquè ningú discuteix de que el carrer de l'escola, d'això parlàvem, de l'escola, que ara és el mossèn Mestres, potser era el nucli del call. Després anàvem cap a la quartera, el que seria carrer del Juc, la Font del Fort, i tot limitat pel carrer de dalt i el de baix. No pots dir exactament on començava i on acabava, però és tan contundent. Per exemple, el cas d'aquella Mesusà que es va trobar el 1821, aquell canutet, que això es posava a les cases jueves, és supercontundent. A més, l'estructura és molt clara. A més, hi ha làpides a Tarragona, i una de les coses que jo estic lluitant és a veure què se'n va fer d'aquest Mesusà que va aparèixer el 1821, que els documents diuen que estava Falset, a veure si la poguéssim trobar, perquè és un document únic. I de moment no el trobem. Sabem que el van traduir a Astorga, que va tornar cap aquí, sabem el que posàvem a la Mesusa, però no l'hem trobat encara.
Estem parlant d'un canut de canya amb versicles de la Torà o
sí,
de què estem parlant?
Sí,
és això?
Això exactament. Uns versets que es posaven a les cases jueves, al dintell, quan entraves feies el petonet, però entraves i el sortís sempre. I llavors, com moltes vegades els cristians tenim a casa una Mare de Déu, que sigui, doncs es tenien a cada casa, a l'entrada, tenien un foradet on posaven un manuscrit petitet que havia fet un rabí i amb uns versets de la Torà i allà estaven guardats. El curiós del cas és que es troba el 1821 amagat això allà, no? És molt interessant, però d'alguna manera es marca que allà estava el call, sí, segur. Sí.
Fa uns mesos va venir a Falset Mordechai Benavir, un ciutadà d'Israel que ha trobat a Falset els seus orígens. Com es va poder arribar a demostrar això?
Jo penso, ahir teníem una entrevista amb ell i amb un periodista de l'Avui, i realment no crec que torni a passar una cosa semblant a Catalunya. És un cas tan excepcional, tan únic, que s'ha mirat de dalt a baix, que no estem en un cas que no es repetirà. Perquè si pensem que ell ha pogut documentar que els seus abans passats de Falset fins avui, en 700 anys, sense cap mena de dubte, document per document, i quan no hi havia documents, com és el cas de l'exili, estaven les làpides de les tombes, que sempre parla de Rabí Isaac, cavaller, fill de tal, i etcètera, etcètera, vas lligant-lo fins i tot per les tombes. O sigui, quan no tens el document, tens la fortuna de trobar-te les pedres allà. I fins i tot llibres que hi ha alguna a Oxford i en un altre lloc que parlen i surt l'arbre genealògic. És una cosa que jo crec que no es repetirà.
Però, Andreu, és a dir, estàs dient que hi ha llibres a Cambridge o Oxford en què trobes l'arbre genealògic de famílies jueves amb origen aquí, per entendre'ns?
Per exemple, hi ha algun llibre a Itàlia, hi ha algun llibre a Anglaterra, que això ja hem parlat amb el Mordechai i ell vol recuperar-lo per Falset, com a mínim còpies, en el que els llibres eren molt valuosos pels jueus. I tornem a entrar al mateix. Era normal que les cases dels jueus hi haguessin llibres, per pobres que fossin, no? El que feien era marcar el propietari qui era i després, doncs, si li passava el fill, i així, sense voler, al llarg d'uns quants anys tenies una generació de 4, 5, 6, 7 generacions i allà surt escrit la família Cavaller. El cas de la família Cavaller és únic.
Diguem-li, dintre de l'interior, a l'interior del llibre.
Exacte.
Com a posseïdor del llibre. Sí. És fantàstica aquesta documentació.
Bé, ens deia fa pocs dies en un mail que acabava de trobar a Jerusalem papers sobre Falset. Què diuen aquests papers?
Quan vam anar al març amb el Jaume Domènech, amb l'alcalde de Falset, sí. Ja vaig tenir un temps per anar a la biblioteca i cercar documentació i vam trobar molt poca cosa, però hi vam trobar després de molt de lluitar. I pel que vaig veure i per lo que he mirat, em penso que hi pot haver més informació en hebreu i, clar, s'haurà doncs, de parlar de com ho gestionem aquesta part d'aquests documents. De moment calculo que hi ha 7 o 8 documents, però que és una feina molt, molt feixuda perquè, clar, aquests documents estan escrits en hebreu, és hebreu mitjaval, a vegades amb uns caràcters especialment complicats, que és raci, s'ha de conèixer també molt d'arameu, per tant, aquí hi ha una feina d'anar a Israel a agafar aquests documents amb algun assessor que et pugui ajudar per intentar traduir-los tot. Tots aquests documents parlen del mateix casos, com el que comentava abans d'aquest senyor que el conviden que li conviden amb un animal perquè ho celebri la comunitat jueva, un altre de dos veïns de Falset que comencen un negoci, un és un metge i l'altre comença un negoci, queden com s'han de repartir els guanys, sembla ser que hi ha més guanys dels que es pensaven i llavors un ja no està d'acord amb el repartiment. I clar, tot aquest tipus de documentació, doncs aquest senyor, el senyor que està perjudicat, diu, jo vull que, a veure com ho solucionem això. Tots són documents en hebreu que eren molt semblants als responsables cristians. Tu, quan hi havia un dubte, s'adreçava a un rabí, deia, nosaltres tenim aquest problema, el que vostè digui per nosaltres és perfecte. I tot aquest tipus de documentació que és bonica perquè tracta el que dèiem, Toni, de la vida quotidiana, del què de cada dia, què passa aquí, no? Del problema que té una veïna perquè la veïna, el veïn del costat ha aixecat una paret més i llavors ara quan plou te fa mal bé la teva teulada, què hem de fer? O sigui, és la vida real, no?
O sigui, casos d'envans del segle XIV...
Sí, casos d'envans del segle XIV, etcètera.
Se'ns acaba el temps. Ha estat molt interessant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Fins una altra. Per acabar de parlar del Falset jueu, els volem recomanar alguns llibres que els permetran saber més de la comunitat jueva a la península i també a Falset. Són els següents llibres a l'abast.
Història de los judíos cristiana, de Yitzhak Baer, traduïda de l'hebreu per José Luis Lacabe i editat el 1999 a Barcelona per l'editorial Rio Piedras. Els recomanem també el llibre Les jueries medievals a Tarragona, de Gabriel Secall i Güell, i que es pot consultar tant a l'Arxiu Històric del Priorat, a Falset, com a la Biblioteca Pública. I encara un tercer títol, Judaïsme a Catalunya, de Josep Estanyol i Fuentes i editat per Editorial Pòrtic l'any 2002.
En tot trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. I avui tenim entre nosaltres a Jaume Teixidor, que ens parlarà de l'Arxiu Comarcal, entitat ubicada a Falset, de la qual ell n'és el responsable. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, Àngels.
Dèiem abans que l'Arxiu Comarcal es troba ubicat a Falset. En quin lloc?
Bé, és una de les dependències del que havia sigut el castell de Falset.
Uh-huh. I en quin moment va començar a funcionar aquest arxiu?
A veure, l'arxiu com a tal es va inaugurar l'any passat, el juliol del 2005.
I pots explicar-nos exactament el que és un arxiu històric?
A veure, el que és, el que és un arxiu comarcal és tant un arxiu històric com un arxiu administratiu. És a dir, que aplega el que és la documentació històrica, en aquest cas és correcte, però també pot aplegar documentació administrativa.
Uh-huh. I ens pots dir quins són els objectius principals de l'entitat, o sigui, de l'arxiu?
Ostres, els objectius és... A veure, n'hi ha molts objectius, eh?
Els principals. Els principals.
A veure, un arxiu, els objectius principals és que la documentació estigui en bon estat, que es pugui difondre aquesta documentació i que els investigadors la puguin consultar, tant els investigadors com els mateixos particulars que l'han deixat.
Mhm. I quin tipus de documents podem trobar en aquest arxiu?
A veure, en un principi, en un arxiu comarcal, es podria trobar de tot tipus de documentació. Tot depèn de les deixes que deixin les persones o les entitats. En un principi, un arxiu comarcal pot rebre qualsevol tipus de documentació. És a dir, per rebre una documentació, el que fa l'arxiu, en aquest cas el Departament de Cultura, és signar un conveni de deixes i de dipòsit entre l'entitat privada o l'entitat pública, o el que fos, o la persona particular, i l'arxiu, conforme es deixa la documentació de l'arxiu.
I es fa algun tipus d'activitat, com ara xerrades, seminaris, exposicions o publicacions, cursos?
A veure, l'arxiu el que hem fet fins ara és conferències. Això és el que ha fet més. És una manera de divulgar aspectes històrics. Uh-huh. I el que també he fet és una exposició, en aquest cas es va fer no pas aquí a Falset, sinó a la Torre Fontaubella.
Sí.
I també he fet una publicació, juntament amb l'Ajuntament de la Torre Fontaubella. Però l'arxiu sí, l'arxiu pot fer activitats culturals. El que passa és que se n'han de planificar una mica, perquè clar, no es pot fer a la viva balà.
Uh-huh. I col·laboreu amb altres entitats?
A veure, l'intenció de l'arxiu és no fer activitats sol, l'arxiu sol, sinó fer activitats amb altres entitats, ja sigui centres d'estudis, ja sigui entitats culturals, de sí, diversa sí. mena, però també amb ajuntaments i fins i tot amb entitats com són les cooperatives agrícoles.
Uh-huh. I pot accedir tothom que vulgui? O com hi pot col·laborar?
A veure, l'accés a l'arxiu és lliure. A l'arxiu hi pot anar tothom que vulgui consultar. Una altra cosa diferent és la consulta dels fons. Per el que és la consulta dels fons, hi ha una sèrie de normativa que segons quin tipus de documentació no es pot consultar. És a dir, a partir dels 30 anys, tota documentació és consultable. De 30 cap aquí, diguem-ne, no es pot consultar. Es podria consultar si, per exemple, l'entitat, en aquest cas un ajuntament que deixés la documentació més actual, doncs donés el seu vistiplau, no? I la documentació, diguem-ne, històrica, és a partir de 30 anys, es pot consultar sempre, atenent una sèrie de punts, com és la... És a dir, que no afecta la intimitat de les persones. Si afectés la intimitat de les persones, aquí hi ha uns altres terminis, que s'han establert per llei, que són 50 anys a partir de la mort de la persona o 25 si no es coneix.
Hi ha la possibilitat de fer-se soci?
Ui, això sí que no. L'arxiu no té... A veure, no té entitat jurídica com per poder fer-se soci. No és una... no és una entitat. No té entitat jurídica.
Sí, sí. I ens pots dir quins són els horaris d'atenció al públic, telèfon, correu electrònic, pàgina web...
A veure, la pàgina web és una pàgina web que depèn del Departament de Cultura. Si algú vol consultar-les, haurà d'anar al Departament de Cultura, el que és la pàgina web, entrar per Subdirecció General d'Arxius i allà trobarà l'Arxiu Comarcal del Priorat.
Uh-huh. L'horari?
L'horari, a veure, l'horari és diferent del que és l'hivern de l'estiu. L'estiu és de l'1 de juny fins a finals de setembre, que és de 8 a 3, sí. de 8 a 15 hores, i la resta de l'any és de 9 a 12, de 9 a 2 i de 2 a 4 a 4 a 6.
Uh-huh. I el telèfon?
El telèfon és el 977-83-0145, que és el mateix que el fax.
Ah, molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies, Jaume, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. T'esperem un altre dia per parlar amb més profunditat sobre aquest tema.
Moltes gràcies.
Vinga, adeu.
Vinga, adeu, adeu.
I ara, sal i pebre de la petita història. Anècdotes i fets insòlits que retraten la vida quotidiana a les nostres contrades a través del temps amb Toni Orensanz.
Historietes de la història.
Toni, què ens expliques?
Avui a Historietes de la història ens apropem a la vida quotidiana a la presó de Castell de Falset als anys 20 del segle XX i ho fem a través del testimoni escrit d'un pres que s'hi va estar tancat gairebé un any. El testimoni forma part del llibre Els feliços anys 20 i està escrit per Albert Pérez Baró, militant obrer de Barcelona al qual van voler castigar enviant-lo a la presó de Falset. Comencem veient com eren les cel·les, concretament com era el calabós número 1. Llegim, era petit, escassament 4 metres per banda, mig soterrani, puix que en travessar el reixat havíem hagut de davallar 3 graons. Rebia la llum per una doble reixa de ferro tan espessament trenada que les malles eren tot just de 3 dits. La paret en la qual s'obria aquesta reixa tenia prop d'un metre de gruix, i del mateix gruix semblaven les altres, totes regalimaven aigua. Al calabós número 1 ingressen 4 presos de cop, i el testimoni ens deixa molt clar quina és la reacció de tots quatre a través del següent diàleg. Això és una quadra, ni els porcs no hi voldrien viure. A quins hem d'estar? Aquest tipus ens pren el pèl. En definitiva, els quatre militants obrers detinguts a Barcelona es creien que tot plegat era una broma i que el calabós no era, però el pitjor era el menjar, un ranxo compost per un plat de mongetes sense pa. Els presos socials, a poc, es van anar guanyant la confiança de l'escarceller, don Pasqual, i com que els militants obrers eren homes de lletra, don Pasqual els aprofitava perquè li escrivissin cartes, oficis, comunicats, vaja, que li feien de secretari. I tanta va ser la confiança que un bon dia van començar a prendre el sol al pati del castell en calçotets. La reacció de l'escarceller va ser cèlebre. ¿Qué es esta indecencia? A vestirse enseguida, marranos, els va cridar. I encara va afegir: parece mentira que ustedes, que pretenden ser personas cultas, no se avergüencen de mostrarse desnudos delante de todo el mundo. Els presos li van voler fer entendre que duien calçotets i que els banys de sol són higiènics i saludables, però l'escarceller no estava ni per higienes ni per monsergues. Més difícil va ser encara convèncer-lo de la necessitat de dutxar-se de tant en tant, ni que fos tirant-se gerros d'aigua de l'un a l'altre. Això sí, no tots els presos estaven d'acord amb la recomanable dutxa. Què us penseu, que hem d'agafar una pulmonia, els deien. La revolució de la higiene. Érem encara molt lluny als temps que ens havien de portar cada dia davall de la dutxa.
Molt bé, Toni. Moltes gràcies.
La banda sonora.
El violinista en el tejado és una pel·lícula dirigida per Norman Jewison i estrenada l'any 1971, quan el món començava a conèixer els excessos israelis comesos durant i en acabada la Guerra dels Sis Dies. Excessos que hem tornat a veure aquest estiu. Per aquella època, el 1971, un sector de l'opinió pública internacional començava a sospitar que la solució donada al 1947 al problema jueu potser no havia estat la millor. Per si la voleu veure, de la trama de la pel·lícula direm únicament que l'acció es desenvolupa durant la primera dècada del segle XX, a una aldea d'Ucraïna. Per aquella època, molts jueus vivien en granges al límit de la misèria i, a més, l'antisemitisme creixent els dificultava encara més les coses, al prendre una de les seves manifestacions més ferotges, el pogrom, nom que reben els atacs contra les comunitats jueves, atacs que incluïen assassinats i pillatges. La misèria creixent i la persecució obligaven milions de jueus a emigrar. Sembla que majoritàriament feren cap als Estats Units, però de ben segur que alguns van formar part de les primeres aliyàs, que és com es coneixen les migracions massives de jueus cap a una Palestina situada sota protectorat britànic. Allí, a Palestina, rebien el suport d'organitzacions sionistes que els donaven tot tipus de facilitats per adquirir terres i posar-les en conreu. L'arribada massiva de jueus que somiaven amb la creació d'un estat jueu suposava un problema, però segurament era encara més problemàtic que els nous arribats comencessin a aplicar uns mètodes de conreu, una organització i distribució de la producció totalment noves, en el si d'una societat arcaica, la Palestina. Una economia capitalista estava naixent al vell mig d'una societat gairebé medieval. Aquesta diferència crea, ja cap als anys 20, fortes tensions que situen en l'origen modern d'allò que anomenem el problema de l'Orient Pròxim.
But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dum. All day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. I have a dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dum. If I were a bidi-bidi-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear.
squawking just as noisily as they can. And each love with a key, biddy-dee-goo, biddy-dee-gay, biddy-dee-ga, will end like a trumpet on the ear.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. Pere Audí ens ha preparat per avui la cançó Si yo fuera rico, relacionada amb el tema que hem tractat avui.
If I were a rich man, all day long I would. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
I com aquell que no vol la cosa, hem arribat ja al final del nostre programa. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona amb tots nosaltres.
Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 831 135, o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps serà temps el proper mes, aquí a Ràdio Falset. Us deixem ara amb Petites coses, un nou espai de la finestra amb un nom molt suggerent.